Yeah, Halskratz von dem Gas. Ich geb mir Ricola, Jogginghose und paar fancy Sneaks, Bruder. Ich hab Durst, also pass mir den Beat. No, Arbeit, Mara, Jungs stehen stramm wie ein Dino.
L'acomiadarem amb un Off Wiedersehen. No sé com es diu el hola, no me'n recordo.
Aló,
aló, aló, aló.
Bueno, segur que no es pronuncia així, però...
De Marta a Marta i tiro perquè me toca. Ballesta!
Com estem?
Aquí ens tens.
Sí?
A tots impacients per saber la teva meravellosa aportació d'aquesta setmana.
Què us ha semblat els primers compassos musicals amb els que ens estem introduint amb aquests nois de Baima, és com es diu aquesta cançó?
M'inspira molt, Podríem
sempre pintar... portes música potent.
Pintaria un pol clí immediatament.
Vinga, doncs au, ja pots anar començant. Sí. És evident que aquí sempre el que fem és aquest pont entre art i cinema, i en aquest cas, aquesta vegada, el que volem celebrar, commemorar, recordar, és el que va suposar un punt d'inflexió, realment, que encara té conseqüències a dia d'avui, una efemèride, un centenari...
Sembles jo.
Què vols dir?
Em passa tot el dia acomiadant morts i celebrant aniversaris. O sigui.
Són una gran excusa per parlar de coses,
sí,
en general. Això els periodistes ho fem molt,
sí, sí,
no?
Sí.
Ens agafem aquest tipus de coses per centrar-nos.
Un centenari vol dir 1919,
Exacte.
Esteu creant una tensió, jo no sé quin centenari és i vull saber-ho.
1919.
1919 va ser un any que van passar força coses, però entre elles es va fundar la Bauhaus, la Stanley Hess Bauhaus, segur que tampoc no ho he pronunciat bé, l'Escola d'Art i Arquitectura, fundada per Walter Gropius a Alemanya. Mm. Per tant, aquest context 1919, República de Weimar, Europa d'entreguerres, de fet, Gropius la va començar a imaginar quan era al front, a la Primera Guerra Mundial, i va dir, hem de canviar el món.
Quan va començar l'època daurada del Berlín i de l'Alemanya, fins que va arribar Hitler i s'ho va carregar tot.
Clar, i...
Yeah, that is good.
Exacte, i la Bauhaus va ser testimoni d'aquests anys... Va ser no només testimoni, sinó protagonista, activa, mm-hmm, i va tenir un paper en aquests anys convulsos. El cas és que ara, 2019, se celebra aquest centenari, aquest aniversari, i s'estan realitzant exposicions, homenatges arreu, tot i que, per cert, el Museu Bauhaus de Berlín està tancat.
Mira.
L'estan replantejant.
Sí, un moment tan oportú.
Sí, exacte. De fet, hi ha estat recentment, i un dels al·licients era anar-lo a veure, i doncs no. Tenen una espècie d'espai temporal, però...
Una mica cutre, no? Què passa? Que està de reformes i s'han endarrerit, o què?
Estan replantejant tot l'espai, aquest arxiu, mm-hmm, no? El Bauhaus Archiv, que està, de fet, en un edifici, una obra tardana de Gropius, per replantejar nous espais i una nova manera de presentar els continguts. Bé, sigui com sigui, només un apunt d'introducció, que és que actualment, a dia d'avui, tothom, el reconeixement és unànime sobre la Bauhaus, sobre el paper que va tenir, sobre com encara continua vigent, però cal remarcar que en el seu moment generaven recels, generaven molta antipatia, com acostuma a passar amb tot allò que és lúcid, trencador i progressista.
Els modernistes els volien cremar tots els edificis.
Recordeu que deien de la Torre Eiffel, quan es va començar.
Clar, penseu que va suposar una metodologia totalment innovadora, experimental, transversal, que els seus estudiants eren allò, un exemple de llibertat expressiva en tots els sentits, i clar, eren vistos, doncs això, no?, com uns llibertaris, com uns excèntrics, com uns somiadors.
Un perill públic.
Totalment.
Estudio a la Bauhaus.
Ja ho veig, un dels llunàtics.
Creus que copiar pintors morts és art?
Com pot convertir-se en art si no es practica?
La pintura és una fórmula. Bonic, però mort. Per què necessitem l'art, que no té res a veure amb la vida? El món està canviant i l'art ha de donar respostes. Com podem relaxar-nos i gaudir de la vida? Com podem crear coses boniques per a tots, no només per als rics?
Pobret, tantes preguntes sense cap resposta.
Et voilà.
Sí que es feien preguntes, però aquí la protagonista d'aquesta pel·lícula que ara comentarem deia que no hi havia respostes, i home, algunes sí que en van proposar, no? Com a mínim, algunes solucions, i a més amb aquesta visió de posar-les al servei de la vida quotidiana, al servei de la gent. Per tant, un art molt més democràtic, no? I no pas elitista.
Elitista, sí.
Exacte. Què escoltàvem? Doncs un fragment de l'inici de Lotte am Bauhaus, o simplement Bauhaus, com s'ha presentat aquí. És la pel·lícula amb què la televisió pública alemanya ha commemorat aquesta efemèride, i ara està disponible a Filmin, a la plataforma Filmin, que la va estrenar a l'abril. Què té de destacable o què defineix aquesta pel·lícula? Doncs que explica l'evolució, la història de la Bauhaus, però ho fa a través d'una mirada molt particular, una mirada femenina, que posa l'accent, agafa com a protagonista a un personatge, Lotte Brendel, que està inspirat en una de les destacades dissenyadores, de les destacades dones que van formar part d'aquesta Bauhaus. De fet, no sé si potser teniu al cap, ella va ser la creadora d'aquell joc de construcció de vaixells amb peces de fusta, de color, sí, geometries, doncs és aquesta creadora, no només d'això, ella també va, de fet, va ser una de les artistes presents a l'exposició que va servir de posada en escena de presentació oficial de la Bauhaus el 1923 a la Haus am Horn, aquella casa prototípica que de fet havia de servir, era una aposta per traslladar aquesta casa a la gent comú, no? És a dir,
fas una cara Bauhaus absolutament espectacular, t'ho dic en sèrio.
Perquè estic entusiasmada amb la qüestió.
Apassionada, o sigui, realment.
És que, clar, aquesta revolució, no?, de combinar un disseny, una estètica amb una funcionalitat de la manera més òptima, doncs això és amb el que ells somiàvem i el que van proposar. El que passa que tot plegat va caure també en un context que potser doncs, no va permetre el recorregut, no?, que hagués pogut tenir. En qualsevol cas, aquesta pel·lícula que podeu trobar a Filmin, doncs això, entretinguda, un drama històric, amb història d'amor. Bé, anar fent, eh? Allò, la passes ràpid, et dona quatre pinzellades, no gaire profunditat, però com a mínim, si no en tens cap idea i tampoc no et vols trencar molt el cap, doncs passa bé, explicant doncs, això els personatges més destacats d'aquesta escola capitanejada, de somiadors capitanejada per Walter Gropius.
Vaig comprendre que era necessari forjar llaços més estrets entre la màquina i l'artista individual. Per això vaig fer tallers que formaven les persones de dues maneres, com artistes i com artesans. Moltes vegades es va pensar de manera equivocada que tot es basava en el treball artesanal. De fet, era un lloc de preparació. No podem entendre una màquina si no entenem les eines del nostre ofici.
Era el Gropio?
Efectivament, clar, qui millor per explicar, no?, que pretenia la Bauhaus.
Però amb aquest so tan bo, doncs, aquesta gravació.
Doncs mira, és que de documentals sobre la Bauhaus, ara veníem d'una pel·lícula així una mica per començar, de manera suau, de documentals històrics n'hi ha uns quants.
Ara ve l'Udens, no?
Que, exacte, no? També volíem doncs, poder escoltar aquesta veu. En aquest cas, un fragment d'un documental que es diu Bauhaus, el rostre del segle XX, de l'any 94, que és interessant perquè crec que aconsegueix transmetre, doncs això, una idea prou detallada de què volia dir estudiar la Bauhaus i de quina era la visió d'aquesta escola, que combina molt bé les imatges històriques amb entrevistes, amb testimonis directes, també amb experts, que fa una mica d'anàlisi de la influència posterior i, a més, t'ensenya les obres no, reals que van produir. I el que deia, aquesta doble visió de la història externa pel que fa al context i també la pròpia evolució de la Bauhaus, que va començar sent aquest somni no, de Walter Gropius
tot,
i que va anar derivant...
Com sempre, en les coses que valen la pena. I millor que s'acabés perquè s'hagués espatllat.
Caram, això és molt agosarat, Àlex? Home, això és molt agosarat.
Abans ha parlat de James Dean, vull dir, els mites es creen a vegades després, clar, quan s'acaben ràpid.
Sí.
I de mites associats a la Bauhaus.
Més val morir jove, m'entens?
Sí.
O sigui, és això.
Ostres. Ei. Jo és que sempre em quedo amb ganes de més. Però potser és aquest el meu problema. Parlàvem de Walter Gropius com un dels grans noms, però n'hi ha més. Qui no us vindria al cap relacionat, a més, amb Barcelona?
Ara m'has mort.
Que se'n va anar d'Alemanya, se'n va anar cap als Estats Units.
Mies.
No l'havia vist, havia passat desapercibido per completo.
Sí, ni más conillets, normal, es simple, pasa discretament. Choca un poco con la estética de lo demás, como demasiado moderno, diría yo. Que no casa con todo lo que hay alrededor, es como muy frío, muy gris, así.
A lo mejor tiene alguna historia que contar, no lo sé.
¿Això qué es? ¿Es un spa? ¿Es un gimnàs? ¿Es un zoològic d'animals africans petitets? Està davant de Mies. I és veritat que no ho associes a res, ni a la ciutat. És una impressió en si.
li hagués agradat o no al Mies que els candidats a l'alcaldia de Barcelona s'esquitxessin
per la ciutat, no? Sí. Davant de la seva obra, no? Tan fina, no? Tan essencial. No sé què us sembla a vosaltres, quines sensacions us provoca aquesta obra de Mies van der Rohe a Barcelona, al pavelló alemany, que va fer juntament amb Lili Reit amb motiu de l'exposició internacional del 29. Ara escoltàvem aquestes sensacions d'alguns passejants culminades al final per les paraules del filòsof Xavier Robert de Ventós, que deia: és una impressió en si.
A mi m'agrada molt i he de dir que em vaig sorprendre quan vaig saber que es podia llogar, que no sé per quin preu, pots fer festes privades allà, si vols.
Això el Manac també ho ha fet.
Suposo que deixar les llaunes...
Això és un altre debat,
De cervesa...
Tot està en venda, excepte la finestra indiscreta.
Així m'agrada. Ja, això sí que és una declaració d'intencions. No podíem fer una secció sobre la Bauhaus, un espai, i no parlar de Mies van der Rohe, que a més ens toca ben de prop a través d'aquesta obra, que és tota una icona de l'arquitectura moderna. Hem d'aclarir o recordar que el pavelló que tenim ara actualment no és l'original, que es va desmuntar just després de l'exposició i que es va reconstruir als anys 80.
Com el Liceu.
Sí, el Liceu amb una, potser més, amb una història més dramàtica, però curiosament, ara que cites el Liceu, Ignasi de Solà Morales, que va ser l'arquitecte responsable de la reconstrucció del Liceu, va ser també un dels tres arquitectes responsables de la reconstrucció d'aquest pavelló.
Sí. Com no ho puc fer, ho refaig.
Bé, això també seria un altre...
Avui està...
Sí, estàs poc constructiu, No sé si a mi és...
Endavant!
No sé si a mi li agradaria, però en qualsevol cas, ara sentíem aquestes paraules que formen part d'un documental Mies on essent, impulsat per la Fundació Mies van der Rohe, i on veiem aquestes sensacions i que ens semblava interessant... també perquè ens parla d'aquesta fundació que us en volia parlar perquè justament també s'ha volgut sumar aquest centenari, aquest aniversari de la Bauhaus i el seu cicle que cada any dedica Pantalla Pavelló el dedica en aquest cas a la Bauhaus. El dilluns 3 de juny, 2:15 del vespre, projecten allà mateix Bauhaus Spirit, un altre documental interessant perquè no només parla del passat, com els que hem estat parlant fins ara, sinó del present i del futur. És a dir, una de les veus, per exemple, diu: si Kandinsky, que també va estar vinculat a la Bauhaus, visqués a dia d'avui, seria programador de videojocs, per exemple. No? És a dir, fa la lectura en clau de present i de futur.
Farà bon temps, podem anar, no hi ha cap problema i estem a prop de la fontana. I sí. Com acabem?
Alguna coseta per acabar?
Sí.
Mira, canviem la música d'entrada.
A veure, sorpresa. Ui.
Això no t'ho esperaves,
Mancini.
Sí, això no t'ho esperaves.
Audrey Hepburn.
Efectivament.
El CatCat.
Exacte, CatCat. Què? Per què? Què diríeu?
Edifici, algo, vestit, no sé.
Edifici, vestit. Quina dualitat, Quina parella. Edifici o vestit, què tries? Dilema. Triem edifici, no?
Si estem parlant de la Bauhaus. Aquell edifici!
Aquell edifici!
No.
El Seagram's Building,
el de
Nova York.
El
de la Font, no? Oh. On s'asseuen a parlar del futur i que me'n vaig a Brasil i que tindré uns fills i que tornaré a Nova York perquè adoro aquesta ciutat. Què tenim de fons? Doncs el Seagram's Building, que va ser una de les obres de Mies van der Rohe ja en la seva etapa americana. De fet, també hi ha documentals que parlen de tot això, arran de l'ascens del nacionalsocialisme, de l'ascens del nazisme. Alguns es van quedar a Alemanya, altres es van quedar i van acabar malament, alguns es van quedar i es van reconvertir i altres van fugir. I això va donar també lloc a arquitectura, no? A Bauhaus, als Estats Units, sobretot a Chicago, però també a Nova York, com és aquest cas. Perquè no volíem acabar sense donar algun exemple de obres Bauhaus en el cinema.
Ui, això m'ha encantat, Vull que em portis edificis que surten a pel·lícules i m'expliquis la seva història.
I si et porto no només edificis, sinó objectes?
Bé, també.
La cadira, Barcelona?
Val.
Sí?
Sí, abans d'acabar la temporada.
Casino Royal?
Vinga, doncs ja està. Clar.
Daniel Craig i
claríssim,
la persona
claríssim.
Allà assegut,
Pop Art, total, sí.
Per exemple.
Doncs escolta, farem intercanvi de cromos, Marta Ballesta, avui, Perquè, mira, jo et posaré una música ara que s'equival moltíssim a totes les coses que ens acabes d'explicar. Perquè fa 90 anys, era el 1929, 6 de juny del 1929, a un lloc que es diu Studio Van Tuyt, que encara existeix a París, s'estrenava una pel·lícula amb aquesta música.